Saludarem en Marc Cortés, ell és director general de Roca Salvatella, una consultora especialitzada en la transformació digital dels negocis, i volem parlar amb ell arrel de l'aprovació del decret de seguretat digital. Ja sabeu que va ser una controvertida iniciativa aprovada en plena campanya electoral pel Consell de Ministres i que aquesta setmana ha rebut la convalidació a la Diputació Permanent del Congrés. Saludem a l'altra banda del fil telefònic en Marc Cortés de Roca Salvatella. Bon dia, Marc.
Hola, molt bon dia.
Disculpa, alguns l'anomenen la llei Mordassa Digital, en referència a la llei Mordassa aprovada per al PP i que el PSOE es va comprometre a derogar un cop al govern i que segueix vigent. I estàs d'acord amb aquesta denominació?
Sí, seria una bona manera d'anomenar aquesta llei recentment aprovada.
Per què?
Sí. Bé, bàsicament jo diria que per tres motius, no? El primer motiu és que és una llei que bàsicament, o un decret llei ara ja convalidat en llei, que el que fa és ampliar els supòsits que la llei de seguretat ciutadana, precisament la llei Mordassa, i la llei de telecomunicacions ja preveien per poder intervenir les xarxes de comunicacions, i els amplia, i a més els amplia de manera que preventivament es pot actuar sobre les xarxes sense necessitar autorització judicial. Jo diria que aquest és un primer motiu rellevant. I el segon motiu, per mi encara més rellevant, d'aquesta llei Mordassa és que no concreta, senzillament amplia els motius pels quals es pot intervenir a les xarxes, però el deixa absolutament obert, no? Parla de risc per la seguretat nacional, parla de risc d'emergència, però no concreta què vol dir això. Per tant, els supòsits queden absolutament oberts i a discrecionalitat de qui l'apliqui.
En el text no hi ha cap referència a Catalunya, en aquest cas, però recordem les paraules de Pedro Sánchez dient que aquest decret el que volia era combatre la república digital. Literalment ho va mencionar així. El que més crida l'atenció, o els titulars que genera més ràpidament, és que el govern espanyol podrà tallar l'accés a internet en circumstàncies excepcionals que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional. És aquí on dius que hi ha falta de concreció?
Sí, sí, sí. Jo crec que tot lliga amb el que tu deies. És evident que aquest decret digital es fa arrel del procés que està vivint Catalunya des de fa un temps i a les iniciatives que s'estaven duent a terme presumptament des de la Generalitat de Catalunya per tal d'utilitzar o crear estructures, deixem dir així, d'estat a través de la xarxa, i per tant es crea un decret digital ad hoc per aquesta situació, i es va un pas més enllà, diguem-ne, limitant a l'ús d'aquests temes digitals sense concretar-ho, no? I això fa... El problema d'això és que tot queda a interpretació, no? I, per tant, hi ha veus que diuen que no, que senzillament això el que fa és garantir que no hi hagi cap tipus de circumstància estranya a través de la xarxa, i altres veus molt més crítiques que entenen que pràcticament tot quedaria cobert amb aquest decret i qualsevol tipus d'actuació es podria perseguir. Per exemple, un exemple que jo poso, la gent que va estar a l'aeroport del Prat,
sí,
intentant tallar aquell aeroport, amb aquest decret llei podríem arribar a pensar que una persona que se li ubica el telèfon a l'aeroport del Prat aquell dia i que dos dies després o tres dies després aquest mateix telèfon està a l'AP7 tallant la frontera o està al lloc del tall de la frontera, es podria interpretar que aquesta persona és una persona que posa en risc la seguretat nacional i, per tant, tallar-li preventivament l'accés a internet des d'aquest dispositiu mòbil. Això podria quedar cobert amb aquest decret digital des del punt de vista d'una interpretació extensiva del mateix, no? Jo crec que això és el que realment ens posa en alerta, perquè jo crec que, diguem-ne, queden els drets o poden quedar els drets molt limitats en l'aplicació d'aquest decret.
O sigui, que poden rastrejar la teva geolocalització sense cap mena de permís judicial.
Aquesta és una de les coses, perquè el decret el que diu, explícitament ho diu, és que es podrà tallar l'accés, i això és important, perquè el decret no diu que es podrà tancar una pàgina web. El decret el que diu és que es podrà intervenir la xarxa, per tant, deixar-te sense accés, i que no necessites una autorització judicial si hi ha una situació de perill imminent de la seguretat nacional. clar, no concreta. Per això dic, un dels problemes d'això és que la interpretació és tan àmplia que sí, podrien monitoritzar el teu telèfon, podrien decidir que ets un perill potencial i, per tant, deixar-te sense accés. Una altra cosa és que després, evidentment, el decret llei queda, es cobreix, dient que, evidentment, aquesta decisió és recurrible judicialment i que, en cas de que no haver-se donat diguem, les situacions que el decret llei o la llei reconeix, doncs es pot revertir aquesta situació. Però tu ja has quedat sense accés a la xarxa durant un període temporal.
La gent pot ser que tingui la impressió que això va dirigit en contra, doncs, de les maniobres, les iniciatives enmarcades en aquest procés que viu Catalunya, però el que potser no comprèn és que pot haver una afectació en qualsevol altre tipus de moviment contestatari, qualsevol tipus de manifestació, qualsevol tipus de moviment de protesta no vinculat en Catalunya. O sigui que és aquesta idea de que el detonant és aquesta part, però qui es va afectat en els seus drets és el total de la ciutadania espanyola, no?
Sí, jo crec que estem entrant en una deriva, i segurament va més enllà d'aquest decret llei, no?, que amb voluntat de cobrir un presumpte problema vinculat amb el procés, en aquest cas a Catalunya, diguem-ne, es posen en tela de judici la protecció dels drets a nivell global. És evident que aquest decret està fet pensant en el concepte de república digital, i és evident perquè, per exemple, hi ha mesures com que totes les pàgines web d'administracions públiques que allotgin dades personals dels ciutadans han d'estar obligatòriament ubicades en servidors a Espanya. Això es fa clarament perquè els diferents sistemes que podia fer servir la Generalitat per generar un cens en cas d'un referèndum, etc., i tenir-lo fora d'Espanya, doncs no pugui ser i, per tant, es pugui intervenir i, per tant, no es pugui utilitzar. Però això, que està pensat amb aquesta lògica, ens afecta a tots. La utilització de les xarxes com a element de comunicació en el cas d'una manifestació o d'una protesta no és patrimoni exclusiu dels ciutadans que viuen a Catalunya i, per tant, qualsevol persona que resideixi en territori espanyol està afectat per aquest decret llei. I per tant, aquesta llei mordassa, que en podem dir, a mi m'agrada més parlar d'estat d'excepció digital, que ens apropa més a altres cultures més de l'est del món, no? més asiàtiques.
Això t'anava a preguntar, a la part de quins països ens posa aquest control, aquesta fiscalització, aquest escrutini de la nostra vida digital?
Jo crec que ens apropa, constato, vaja, a Europa no hi ha cap normativa que s'assembli o que sigui tan concreta des del punt de vista de recollir tants casos com aquesta espanyola, i ens apropa a països com Xina i països d'aquest tipus. Evidentment no és el mateix, i no estic dient que estiguem a la mateixa situació, que la normativa sigui exactament igual, perquè no és així, però ens apropa més a filosofies de països com Xina, on de manera preventiva es visualitza el tallar la xarxa com una mesura de protecció per aquesta pretesa seguretat nacional.
Bé,
entra en col·lisió clarament amb drets com són els drets a la informació, el dret a la comunicació, el dret a la lliure manifestació i, sobretot, el dret a la llibertat d'expressió.
Bé, la mesura, recordem, ha estat convalidada a aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Atenció, amb un decret, doncs, impulsat pel PSOE, que ha rebut el suport de PP i Ciudadanos, i atenció, el més sorprenent, l'abstenció de Podemos. Pacte de Progrés, ni diuen, però l'abstenció de Podemos quan el mateix Pablo Iglesias havia criticat de forma ferotge aquest decret unes setmanes abans. Quan hi ha manifestacions, de vegades la gent que participa en manifestacions massives, o per exemple el dia a l'aeroport, la gent de cop i volta no té internet. Es va adonar que la gent no va a l'internet. Ja hi havia iniciatives policials, no sé, ni diuen barrido, o ni diuen que tallar internet temporalment, o era per l'aglomeració de gent?
Bé, aquí és difícil saber-ho. Jo crec que hi ha una cosa important, deixa'm fer una prèvia, i és que abans de l'aprovació d'aquest decret llei, ara ja convalidat en llei, la Llei de Seguretat Ciutadana i la Llei de Telecomunicacions del 2014 ja permetien poder fer algun tipus d'actuació com aquesta. És a dir, aquest decret llei el que fa és ampliar els supòsits que les lleis ja contemplaven, no? I com a prèvia, vull dir, ho dic perquè potser no en parlàvem, però això, una part d'això ja era viable o ja era possible abans. En el cas de dies de l'aeroport, aquí, diguem-ne, hi ha dues teories al respecte. Una, com tu bé dius, el fet que hi hagi molts usuaris concurrents al mateix moment intentant accedir a la xarxa, ja sabem que per accedir a internet a través d'un telèfon mòbil ja utilitzem la triangulació amb una antena propera de comunicacions, i les antenes tenen una capacitat finita, per tant pot ser que si hi ha un número molt elevat de persones, no?, concentrades en un lloc, això succeeixi, i no sé, per exemple, si heu estat alguna vegada en un camp de futbol on hi ha molta gent,
o un concert,
això acostuma a passar, i per altra banda, sí que es produeix, o es pot produir, i tècnicament és viable, el fet que hi hagi desactivacions, no?, o inhibidors. Això, per exemple, passa molt si, per exemple, camineu per Madrid, que és una ciutat on sol passar, quan t'apropes a determinats ministeris, no?, a vegades passa que la senyal del telèfon queda afectada precisament perquè des d'un punt de vista de seguretat preventiva hi ha inhibidors que el que fan és desactiven o impedeixen l'ús dels telèfons per evitar que es puguin activar coses a distància, etc. Mm-hmm. En el cas de l'aeroport del Prat se n'ha parlat molt, però no hi ha una versió clara al voltant de per què van haver-hi talls intermitents en accés a la xarxa aquell dia.
Una pregunta. Tothom té present l'1 d'octubre, el dia doncs del referèndum considerat il·legal, en aquest cas, per l'Estat espanyol. Allà es va fer un ús extensiu de les xarxes, per exemple, per fer un cens universal, etc. Seria possible fer el mateix ara amb aquest decret?
Amb aquest decret llei, a dia d'avui seria molt complicat poder fer això. Per què? Perquè ara, tal com està aquest decret llei, hi hauria una obligació que en cas d'existir un cens per part de la Generalitat, perquè els seus comicis organitzats per una administració, evidentment, ha de ser públic, aquest cens hauria d'estar a dia d'avui resident en un servidor dins del territori espanyol, i aquesta llei el que podria generar és tancar l'accés a aquest servidor, vale? Perquè això posa en risc la seguretat nacional, i per tant es podria perfectament impedir l'accés a aquest cens. No? Sense aquesta normativa, diguem-ne, bueno, com que no hi havia l'obligació de que aquest cens estigués resident en un servidor aquí, doncs es podria tenir fora i, per tant, l'afectació hagués estat menor. Però amb aquesta llei difícilment es podria celebrar, tal com es va fer a Catalunya l'1 d'octubre, un referèndum en aquestes condicions.
En aquest mateix àmbit, un dels elements que surt més reforçat d'aquest nou decret llei és això del DNI electrònic, també vinculat amb aquest. Quin nou estatus rep aquest el DNI electrònic?
Bé, no és que rebi un nou estatus. Senzillament el que fa aquesta llei, i aquest és un altre tema clarament dirigit, i en parlen tots els experts, clarament dirigit a aquest tema de la República Catalana, el que fa aquest decret llei és... dona l'única potestat de validesa a un document d'identitat, el DNI electrònic espanyol. I el que fa és exclou qualsevol tipus de legitimitat a qualsevol altre document que no sigui aquest. I, a més, fa una menció a que no es podrà certificar la identitat d'una persona a través de mitjans descentralitzats. Això va directament dirigit a Identicat, que és un prototip, un procés que s'està fent des de la Generalitat de Catalunya per tal d'aprovar mecanismes alternatius d'identificació, el famós DNI català, no? i que s'estava provant a utilitzar la xarxa per poder-lo crear. Aquest decret llei el que fa és li treu qualsevol tipus de legitimitat i, per tant, en qualsevol tipus d'identificació a nivell públic només és vigent el DNI electrònic. No? Clarament també limita per aquí.
I ja per acabar, estem parlant amb en Marc Cortés, ell és director general de Roca Salvatella, consultora especialitzada en transformació digital de negocis. Escolta una cosa, el blockchain, aquest sistema d'intercanvi alternatiu, cada cop més en ús, també queda en entredit, també queda, se li posa el focus, no, el blockchain?
Sí, és precisament el que et deia. Identicat, un dels sistemes que vol fer servir és l'ús del blockchain. El blockchain des de la perspectiva d'utilitzar de manera descentralitzada, que és el que fa blockchain, certificar una cosa de manera descentralitzada, de tal manera que després, diguem-ne, quedi el registre de que això ha estat així, no? És el que s'utilitza, per exemple, a les criptomonedes. Aquest decret llei el que diu és que no es pot fer servir això per certificar la identitat digital d'una persona, no? I, per tant, novament limitar aquest dret. I repeteixo, jo crec que ho deies tu abans, i em sembla una visió imprescindible de compartir. Molts ens posem, o ens posem la mà al cap i parlem de que això és una retallada de drets en el cas de la República, pretesa República Digital Catalana, però és important ressaltar que això ens afecta a tots els que a dia d'avui residim a l'estat espanyol i, per tant, qualsevol tipus d'iniciativa més enllà del que pugui succeir a Catalunya queda afectada directament per aquesta normativa, no? I jo crec que això val la pena dir-ho perquè a vegades quan ens mirem un conflicte com el de Catalunya des de fora pensem, està bé perquè això els limita els drets, però és que en el fons ens està limitant els drets també els que des de fora es miren aquesta situació, no?
Ja per acabar, Marc, escolta, el tema aquest del tsunami, que hi ha cert enigma, cert misteri en relació al seu funcionament i el seu, la capacitat d'actuació que tenen amb aquesta aplicació, que sembla que no puguin acabar de combatre l'Estat. L'aplicació i aquest tsunami, recordem que, per exemple, la Guàrdia Civil vol denominar o vol es pregunta si no són un grup terrorista o si no fan actuacions terroristes, també ajudarà a combatre el tsunami des de l'Estat?
Sí, una mica és el que et deia abans. És a dir, aquest decret llei el que no fa, en principi, després haurem de veure la interpretació que se'n fa, repeteixo, però en principi el que no fa és permetre tallar o tancar una web o una aplicació. Es centra més en l'accés i, per tant, en la intervenció de la xarxa. Per això es parla molt també de que es trenca la famosa neutralitat de la xarxa, no? El que fa aquest decret és que en cas d'un problema el que faig és limito, tanco l'accés, és a dir, tanco l'autopista per la qual tu pots funcionar. Jo no he tancat, deixem seguir l'analogia de les autopistes, no? Jo no tanco l'àrea de servei, que podria ser l'aplicació, el que faig és tanco l'autopista de manera que tu no podràs arribar a aquesta àrea de servei. Perquè per tancar l'àrea de servei sí que necessito prèviament, no? Una autorització judicial i, per tant, necessito demostrar, per això aquest tema pretès del terrorisme, necessito demostrar que això és un risc, no? El que fa aquesta llei és tancar l'accés, tancar aquesta autopista per poder-hi accedir, no? És que és una via, si vols, més expeditiva, però que no fa falta entrar en el fons de la qüestió, sinó que senzillament el que faci és tanco, és un tema de més de forma.
Queda clar. Moltíssimes gràcies
a vosaltres,
Marc Cortés, director general de Roca Salvatella, per haver posat una miqueta de llum als continguts i a l'abast d'aquest decret de seguretat digital, la llei Mordassa Digital, aprovada per PSOE amb l'abstenció de Podemos. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un molt bon dia.